Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Està clar que la derrota, la primera derrota del Barça a la Lliga Endesa, arribaria tard o d'hora. Tots aquells que creien que el Barça guanyaria tots els partits pel sol fet d'haver incorporat, d'haver fitxat a Mirotic, a Higgins, a Brandon Davis, a Delaney o a Brines, doncs realment no saben de què va això de l'esport i més encara de què va això del bàsquet. Però sí és cert que la primera derrota, 8-6-8-4, ahir a Andorra ha arribat potser massa aviat o no. I ho dic perquè, malgrat la victòria dels apèssics divendres a la pista de l'Efes en l'estrena de l'Eurolliga, el Barça a la Lliga ja va patir a la pista del Bombús d'Obradoiro i va necessitar d'una remuntada i d'una pròrroga per derrotar el Baskonia a casa. Després d'aquestes dues primeres jornades, a la tercera arriba la primera ensopegada dels culers després de perdre 8-6-8-4 ahir a la pista d'un gran i motivat Morabanc Andorra. Pèssic ahir marxava prou empipat amb el joc i la imatge dels seus.
Andorra ha mostrado más desire, más deseo desde el primer minuto. Nosotros reaccionamos, intentamos en últimos cinco minutos mejorarnos, pero ellos dominando con su deseo, con rebotes ofensivos, esto es difícil. Merecido para ganar el partido.
Doncs la derrota d'ahir és la segona derrota oficial del Barça de Mirotic en aquest curs, si tenim en compte l'ensopegada a la pista del Madrid en la final de la Supercopa Endesa. Però també us dic una cosa, no es tracta de guanyar el màxim de partits possibles, sinó que es tracta de guanyar el màxim de títols possibles. I això acaba de començar. Comencem nosaltres aquí la gravació del bàsquet el dia d'avui, dilluns 7 d'octubre 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el cert és que la primera derrota del Barça a la Lliga Endesa no s'ha fet esperar massa després de patir a Santiago de Compostela, després de patir a casa contra el Baskonia i després de provar amb not en l'estrena europea. Ahir, Andorra sense Corey Higgins per problemes d'una, o per culpa d'unes molèsties en un genoll, el Barça perdia el seu primer partit de Lliga a l'infern de la Bombonera, a la pista del Morabanc Andorra, per 86-84, arribant a perdre de 10 punts a 7 minuts pel final. Encara Malcolm Delaney va tenir l'últim tir, el triple de la victòria, que va desaprofitar. Un triple que d'entrar i donar la victòria al Barça no hagués fet justícia al que es va veure sobre el parquet. Ho deia, de fet, així de clar el propi Pessic després del partit a la sala de premsa.
Ha sido un partido donde a la fin podríamos ganar, pero si hemos ganado, no merecimos esta victoria. Porque Andorra ha mostrado más desire, más deseo desde el primer minuto. Nosotros reaccionamos, intentamos en últimos cinco minutos mejorarnos, pero ellos dominando con su deseo, con rebotes ofensivos. Esto es difícil, merecer para ganar partido.
Un Pessic que, per cert, ahir va aparèixer davant dels mitjans de comunicació després d'estar uns 35 minuts tancat al vestidor amb els seus jugadors, evidenciant el seu cabreig amb la feina dels seus. Un Barça que va començar el partit amb un 0-5 de sortida. Semblava que els blaugrana posarien el sistema piconadora, però res més lluny de la realitat, perquè el Morabanc Andorra, que també arribava a la tercera jornada amb no massa bones sensacions, reaccionaria amb un 15-2 de parcial, 20-21 al final dels primers 10 minuts. De fet, El partit es mantindria marges bastant igualats fins que ha entrat l'últim quart. El Morabanc Andorra agafaria aquesta renta de 10 punts, que el Barça ja no sabria capgirar. Pessic lamentava també les 23 pilotes perdudes.
Con pràcticament 70% de tiros, dels dos punts, todo el mundo pregunta cómo es posible perder un partido donde tienes 70% dos puntos y por respecto 85, 86 tiros libres, esto es en alto nivel, pero si tú haces 20, 23, 24 balones perdidos y si tu rival coge rebotes ofensivos, esto es difícil merecer para ganar partido.
I fins i tot el propi Pessic també es va mostrar crític amb l'actitud d'algun dels seus jugadors, en concret es referia a dos d'ells, a Mirotić i a Delaney, que van veure dues tècniques durant el partit, massa pendents de les decisions arbitrals, comentava Svetislav Pessic.
Nosotros no estuvimos impartidos. Nosotros, y sobre todo, empezamos a buscar excusa para hablar con árbitros, dos técnicas, esto es que Barça, jugadores de Barça no pueden hacer.
Doncs dit que d'ahir malgrat la derrota, destaca l'actuació de Mirotić amb 17 punts, Brandon Davis i Malcolm Delaney tots dos amb 14, també l'aportació d'Àlex Abrines, que ahir per fi a més minuts els que ha vingut tenint fins al dia d'avui o fins al partit d'ahir, el Balear responia amb els seus primers triples la temporada del seu retorn a Can Barça. Després del partit, això deia Àlex Abrines.
Lluita fins al final, encara que no hem fet el nostre millor partit. Moltes pèrdues, hem cedit molts rebots ofensius i bueno, així és molt difícil guanyar. Però bueno, hem de marear cap endavant. Tenim un altre partit divendres que ve i bueno, hem de preparar-ho bé. No he tingut sort de ficar cap punt en els primers partits i bueno, avui han entrat, o sigui, per aquesta part content, però bueno, al final si l'equip no guanya perd importància, no? Jo m'és igual ficar a zero si l'equip guanya, de fet prefereixo que passi això.
Doncs després de l'ensopegada d'ahir, que segur serveix sens dubte de toc d'atenció, el Barça, que arribava de jugar i de guanyar divendres a la pista de l'Efes, ara disputarà aquest divendres la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Kimkitoka, volar cap a Rússia. I a tot això, ahir a la Bombonera, l'entrega, l'esperit, però també la sort va somriure al Morabanc Andorra, que en un final d'infart, malgrat arribar a guanyar, com dic, de 10 punts a 7 minuts del final, veia com el triple de Malcolm Delaney els podria haver deixat sense el premi de la victòria. Victòria històrica perquè són els primers en derrotar en Lliga aquest Superbarça de Mirotić. Ahir, després del partit, això deia Ivon Navarro.
Molt orgullós de l'equip, perquè crec que han entès com volem jugar i ara només espero que no sigui un partit aislat i que, bueno, que sigui el principi d'una línia de jugar, bueno, com volíem jugar i com des del primer dia vam dir que volíem jugar. Bueno, Barcelona ara mateix es pot ser un dels equips d'Eurolliga, d'Europa, en millor forma i bueno, som molt grans, és molt difícil passar-se la pilota, la circulació la dificulta molt perquè tenen molta envergadura i bueno, això justifica una mica les perdudes, però en altra banda crec que bueno, el ritme ha sigut millor amb errors, amb precipitacions, amb pèrdua de concentració, però el ritme ha sigut millor i bueno, sobretot creo que la nostra feina al rebot, tant a defensa com a atac, crec que és la clau. Confiança en el que volem ser. Crec que hem fet molts errors, però aquesta és una prova de lo que si som el que volem ser i el que estem pensats per ser, doncs bueno, podem competir. Sempre podem competir. Guanyar a vegades és un petit detall, un tir lliure, un tir obert, són petits detalls, però si fem el que hem de fer, sempre competirem.
Doncs malgrat les males sensacions dels andorrans amb les que començava la temporada, la derrota a València, guanyant el Fuenlabrada, però amb molts problemes, i perdre a Mònaco en l'estrena de l'Eurocup, ahir l'equip del Principat va demostrar del que pot ser capaç. Els andorrans destacar l'actuació de molts dels seus jugadors, els 17 punts d'Ian Todorovic, els 17 de David Jelinek, la defensa de banda 6 sobre Mirotić, la brega de Nacho Llobet, però per sobre de tot i de tots, un home, Moussa Diagne, MVP del partit, 19 punts, 7 rebots, 23 de valoració.
Barcelona és un grandíssimo equipo, grandíssimo rival, tienes unos jugadores excelentes, pero estos chicos han demostrado un corazón, han demostrado calidad por sacar este partido, porque 40 minutos, como lo hemos jugado hoy, si lo jugamos cualquier equipo, ganamos. Era el día hoy, era el día, y espero que esto siga subiendo, y ellos también, sabes, merecían ganar, porque han tenido último tiro, pero era el día, sabes, hemos jugado 40 minutos, perfecto. No pueden sacarlo por un 3 puntos, así que hemos ganado, ¿sabes? Entonces estoy contento, mi compañero también está contento, así que gracias.
Y això deia David Jelinek.
Sí, sí, era un partido muy duro, sabíamos que al inicio de unos cuantos y teníamos que hacer de todo para poder llevarnos este partido y creo que lo hemos hecho y todo el mundo muy contento.
Una victoria que el equipo y todo el mundo la necesitaba mucho.
Mucho, mucho. El calendario desde inicio es bastante duro y sabíamos que algún partido nos vendría bien sacar y yo creo que sobre todo en casa, donde nos hacemos fuertes, sea quien sea contra quien jugamos, si jugamos lo nuestro lo podemos hacer y hoy lo hemos demostrado.
Y este Monobank es el primer equipo que gana al Barça de Mirotić.
Bueno, seguramente no seremos los últimos, pero yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, lo que queríamos con él, para ponérselo lo más difícil posible, jugar duro con él, que sabemos que saca muchas faltas, pero aún así que no estará contento en el campo y eso nos ayudó mucho también.
¿Dónde ha estado la clave del partido?
En defensa, seguramente en defensa, que desde inicio empezamos duro y cuando hacer una falta, pues para parar el contraataque o lo que sea, hoy estuvimos muy atentos y hemos hecho casi todo lo que queríamos.
¿Y esa última jugada, cómo la has visto? ¿Qué han pitado los árbitros? Faltaban 6 décimas, después han dado un segundo más. ¿Qué han pitado? ¿Qué han visto?
Yo no sabía casi hasta el último momento que han pitado, pero bueno, después han dicho que había un pisotón fuera, ¿no? Algo así, entonces, ¿qué decir? Puedo decir que jugamos contra el Barça, que intentan hacer de todo, pero no, bueno, son las reglas. Si pisa fuera, pues pisa fuera y hay que tomarlo así y fuimos capaces, hasta con esto, pues llevarnos la victoria.
I encara per rematar la feina, per tancar aquest Monobank Andorra 86-84, a Barça d'ahir, un partit que ja queda per la història al Principat. Ens escolta el comentarista de la Ràdio Nacional d'Andorra, exjugador de l'equip andorrà, ja fet, ja vam parlar amb ell el passat divendres aquí al bàsquet al dia, és el Jordi Fernández. Hola, Jordi, bona nit.
Què tal, Òscar?
No sé si encara hi ha algú per allà, per Andorra, que encara no s'ho cregui o que pensi que ha estat un somni, el que va succeir ahir a la Bombonera.
Déu-n'hi-do, amb gent puc copsar una mica l'ambient i de moment eufòria, perquè és veritat doncs, que el que es va viure ahir al pavelló de Huert, doncs, com bé ha dit algun jugador, doncs, queda per la història, no?
És una gran campanada, no?
Sí, la veritat és que sí, doncs, venia un tot poderós Barça, un Lamborghini, com l'anomena el seu coach, i tu, doncs, plantant un partit superseriós, doncs, al final arrebates una victòria importantíssima pel Morang per seguir doncs, en posicions capdavanteres de la Lliga.
Jordi, et va sorprendre aquesta versió del Monobank Andorra venint de perdre a València, de guanyar el Fuenlabrada amb males sensacions, amb molts problemes, i de perdre a Mònaco?
Sí, totalment, perquè no hi estàvem acostumats, no? Tothom doncs, pensava doncs, que costaria, i a més el que dèiem, el rival no era propici, no? per tindre el millor dia, no? Però sí que és cert doncs, que el plantejament des de l'inici fins al final del Monobank i del seu cos tècnic, doncs, exemplar, perquè va ser capaç d'exprimir al màxim a tots els jugadors que tenia disponibles Sico Navarro.
I una victòria que val això, només una victòria, però que anímicament val el doble, no? O hauria de valer el doble.
Sí, Déu-n'hi-do quina victòria, perquè bueno, et demostra que pots començar a fer les coses bé, no? I demostra doncs, que la plantilla és capaç de plantar cara als millors equips d'Europa, no? I això, doncs, entenem des d'aquí Andorra que ha de ser un petit punt d'inflexió, doncs, per això, no? Doncs que tothom s'ho cregui. Ahir ho comentàvem a la retransmissió que esperem que això no sigui només un sol partit, no? O que no només ho facis amb els equips grans com això, com Basca, com Barça, com Madrid, com Quirolbet, sinó que sigui una mica la tònica de la temporada, no? De que intentar plantejar un partit a 40 minuts a defensa a tope.
Dos partits a casa, dues victòries contra Fuenlabrada i contra Barça. Això és la Bombonera?
Totalment. És un efecte que potser fa 3 anyets que no vivíem, però recordem doncs això, que abans aquí puja aquí, sobretot en l'etapa del Joan Penyarroia, doncs la gent ho temia, no? Perquè vam convertir el Pavelló de Govern en un fortí inexpugnable i esperem doncs que això sigui aquest any, no? També doncs que tothom que vulgui pujar aquí al país doncs que hagi de suar la samarreta per endur-se la victòria.
Molt bé. Escolta, Jordi, ja et deixo. Què em dius del Musa?
Pues quin regal que tenim, noi. Quin regal que aquest any doncs, que es volgués quedar aquí l'equip. Això també demostra doncs, que el Xicot està implicat, no, amb el projecte i és un líder nat i el necessitem moltíssim.
Sí, sí. Doncs Jordi Fernández, jugador del Morabanc Andorra i comentarista de la Ràdio Nacional d'Andorra, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia avui dilluns i enhorabona per la victòria d'ahir.
Gràcies, Òscar. Una abraçada.
I, per cert, que el Morabanc Andorra ahir no va poder comptar amb Dejan Musli per culpa d'una fissura a les costelles. Un Morabanc que disputarà dimecres el segon partit de la primera fase de l'Eurocup a la Bombonera davant del Ratiopharm Ulm alemany. Els andorrans van debutar amb derrota la setmana passada a la pista del Mónaco. Qui juga demà a casa contra el Brescia italià és la penya. L'equip de Badalona buscarà la primera victòria a Europa en el seu retrobament a casa en aquesta competició, l'Eurocup, després, però, d'un 0-3 d'inici a la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia.
Guanyar.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs amb lesionats, amb baixes importants, la penya encara no ha estat capaç d'estrenar-se en aquest inici de temporada i està clar que el que més preocupa és la competició domèstica, una Lliga Endesa, on després d'aquest 0-3 d'inici, com dic, la penya última classificada. De fet, és l'únic equip que encara no coneix la victòria. Això sí, ni dir que encara queda molta temporada per endavant. Després de debutar amb derrota a casa contra el Madrid i perdre a Sevilla, dissabte el Joventut perdia a casa davant del Sant Pablo Burgos per 74-82. Carles Durant.
Estem en una mala situació. Cada derrota ens està fent mal anímicament i el pitjor és que van passant els dies i no som capaços de recuperar gent que per nosaltres és important. Crec que el grup està intentant fer un esforç i estar a prop en els partits, i en aquest exemple poso que els joves estan molt bé, crec que ho estan intentant tot. Hem d'insistir, no podem fer res més i donar confiança i carinyo. Jo entenc en que la gent està frustrada perquè no guanyem, però no és perquè no vulguem, ho intentem. I també ara mateix tu mires, per exemple, les baixes que tenim i són importants, no? Som un equip, no ho marca la diferència un o dos jugadors, però sí que és veritat que aquest inici se'ns ha trencat una mica el ritme, no?
I davant la possibilitat o no de reforçar l'equip, Carles Durant, el tècnic del Joventut, entén que ell s'ha de preocupar només de treure el màxim rendiment de l'actual plantilla.
El mercat, jo no tinc que mirar el mercat. Això, si el club considera que algú ha de venir, doncs vindrà o no. El que m'haig de preocupar jo és d'entrenar i treure el rendiment als jugadors que tenim, perquè jugadors tenim. També és veritat, hi ha hagut un moment que teníem 3 jugadors que l'any passat jugaven a l'Alep. Bueno, però jo ho he dit moltes vegades, és que nosaltres som això. I no puc dir-li res a l'equip, i menys als joves, que han canviat el ritme del partit i que estan intentant fer tot el que se'ls demana. L'únic que no tenen l'experiència, que per exemple té la plantilla de Burgos. Però, repeteixo, el mercat no és una pregunta a mi, ni jo l'estic reclamant, ni la solució és que vingui un americà. La solució està en recuperar la nostra gent i fer millor les coses nosaltres.
Doncs abans de visitar dissabte la pista de l'Unicaja de Màlaga, ni més ni menys, la penya disputa demà dimarts contra el Brescia a partir de 9:15 del vespre, el segon partit de la Eurocup, primer a casa després del debut amb derrota a la pista del Nanterre. Ho farà amb les baixes de Xavi López Aróstegui, d'Artur Zagars, de Sean Dawson i els dubtes de Conor Morgan més Albert Ventura. Tant de bo, que el Joventut pugui redreçar el rumb el més aviat possible. Per cert, increïble inici de temporada al Burgos. Només hi ha dos equips ara mateix invictes a la Lliga Endesa. El Madrid de Lasso, que sumava dissabte a Tenerife la tercera victòria consecutiva, 71-76, gràcies a dues mandarines finals de Sergi Llull.
Sí que verdad que al final estaba acertado. Creo que en finales así igualado pues ha salido otra vez el carácter de todo el equipo, sobre todo en defensa, y hemos sacado una victoria en un campo muy difícil.
Mira, Fran decía no se te acaban las mandarinas.
No, de hecho sí, dura un minuto un par más tiros, pero no, ha habido bien hoy, contento de poder ayudar al equipo.
I el Sant Pablo Burgos, de Joan Peñarroya, que també suma un 3-3, Fuenlabrada fora, Manresa a casa, i dissabte penya a l'Olímpic de Badalona. Això diu el seu tècnic, el català Joan Peñarroya.
Jo no sóc de marcar-me, ja ho saps, ni reptes de mínims, ni objectius de mínims, ni objectius de màxims, no? Aquesta lliga serà molt complicada, tot just comença. A Burgos hem de viure ara una situació pues, atípica, tot i que portem ara dues setmanes, que és compaginar dues competicions.
I a tot això, qui també ha perdut aquest cap de setmana és el Baxi Manresa, que ahir al migdia veia com l'Herbalife Gran Canaria s'emportava la victòria del Nou Congost 7-4-7-5 després que l'equip del Bages fallés l'últim llançament. És la segona derrota de l'equip de Pedro Martínez, la primera a casa.
Ha sigut un caral creu, i amb els caral creus normalment és d'atac i defensa, no? Atac i defensa. Ells han fet, quan estaven guanyant de 3 en aquest últim minut, dues safates, no? Dues safates. I nosaltres hem fet dos atacs, bueno, amb tirs que pots ficar, però són de percentatge baix, no? I, bueno, sí, és cruel, però bueno, l'experiència et diu que totes les derrotes són cruels. Si haguéssim perdut de 20, també diríem que ha sigut un partit molt cruel.
De l'equip català, destacar Jordan Davis, 28 punts al descans, en portava 0. I mentre no comença la Basketball Champions League, el Manresa centra únicament doncs això en la Lliga Endesa, i el proper partit serà diumenge a la pista del Movistar Estudiantes, amb les baixes en principi de Toulson, amb problemes burocràtics, Ferrari, que està lesionat, més Eulis Baez, amb un problema muscular. Més coses. Hem de repassar les competicions FEB del cap de setmana i parlar amb l'Albert Illa.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Començant per l'Eport, perquè el Força Lleida suma un 2-2 en aquest inici de temporada. L'última victòria, 8-2-8-0 davant de l'Almansa. L'Ale Plata, victòria d'un invicte Girona a la pista del Barça per 65-73. Victòria del Prat davant del Pardinyes i derrota de l'Hospitalet a la pista de l'Esti a Menorca. Girona i Múrcia es mantenen líders amb 4-0. A la Lliga Femenina, segona jornada, segona victòria per l'Uni Girona, que guanyava 31-65 a la pista del Zamarat, i segona victòria també del Cadí la Seu després de guanyar 6-5-9 l'Araski amb dos triples consecutius de Georgina Bahí. Els dos equips catalans, més Guernica i Avenida, els quatre invictes, i aquest dimecres es disputa ja la tercera jornada amb els enfrontaments Guipúscoa, Uni Girona a 8:15 i el Campus Promete Cadí la Seu a 9:15. I a la Lliga Femenina 2, primera jornada, victòries per Barça CBS, Mataró, Lima, Horta, Barcelona i el Sant Adrià contra el Segle XXI, i l'única derrota catalana del GIEC Uni Girona. Comentarista del Bàsquet del Dia, Albert Illa, bona nit.
Hola, bona nit.
Han començat forts, Uni Girona i Cadí la Seu, 2-2.
Sí. A més, vaig estar veient el partit de Cadí. Cadí va patir molt, en Braski.
No, ho tenia perdut, pràcticament, no?
Ho tenia bastant perdut. Sí, sí. Però ahir va cravar dos triples. No només ella, sinó que l'equip va jugar força bé. Vam tenir paciència. Araski va tenir mala sort i va cometre errades una mica d'aquelles que desgràcies, perquè recordo una jugada sense cap perill que la base va caminar com 5 passes sobre si mateix. I li van xiular passes i era de relaxació i el Cadí va aprofitar-ho. I la Gio va estar immensa perquè crec que una jugada punxa a la base, la lliure, li passa a Josina Veí i acaba de ficar un triple, en fica un altre, es posa per davant.
Sí, sí. Doncs ara sé que dimecres, en aquesta tercera jornada de la Lliga Femenina, arriba la tercera victòria per tots dos, per Unió Girona i també pel que di la seva abans de començar a mirar ja el que és la competició europea. Albert, que em dius de la primera derrota del Barça en Lliga a Andorra?
Bueno, partit complicat, van començar molt malament, després van fer un parcial molt bo, els jugadors no van estar malament, Tomic va estar força bé, bueno, m'atac, perquè en defensa no sabia si flotar o no el Mossell Anyé, i va fer molt de mal, va ser el millor jugador de l'Andorra. I bé, jo penso que tothom va estar en els seus números, amb 15, 10 punts, mm-hmm. Es va trobar a faltar el paper de l'Oriola, sí. Es va trobar a faltar que el Clavé va anotar 0, també que hi havia baixes, aleshores, bueno, no va ser un mal partit, però sí que Andorra, si tenia alguna opció de guanyar a un gran equip com el Barça, pues no la va deixar escapar.
Andorra, que no arribava amb bones sensacions, però imagina't el que els suposa aquesta victòria moralment, al ser els primers en derrotar en Lliga el Barça de Mirotić.
Sí, a més jugant bé i amb caràcter, perquè, sí, sí. Perquè quan el Barça fa atura la sangria i passa davant, ho fan amb molt joc. I allà, ja et dic, va haver-hi moments en què intercanviaven bàsquets de qualitat. Recordo triples del Barça contestats amb triples de l'Andorra. Uh-huh. És allò que si tu te'n vas una mica avall i perds la cara al partit, el Barça no et perdona. I no és tant de mèrit del Barça com saber-ho fer molt bé a l'Andorra i en concret.
Exacte, i el Màxim Manresa, que ho va tenir el llançament, el triple final per endur-se la victòria, però li va sortir creu, davant de l'Herbalife Gran Canària, a casa, al Nou Congost.
Sí, a més, l'Herbalife era un equip també necessitat de victòries. Bueno, hi va haver resultats una mica peculiars, perquè també vaig estar veient el Baskonia, que va ser una situació pues, una mica surrealista, perquè estava jugant molt bé a Baskonia i va acabar perdent amb l'Unicaja, sobre la bocina també, amb triples amunt, triples avall. Això va com va, quan tires un triple l'últim segon, et surt creu i perds, i et quedes amb sensació de que has punxat a casa, però bueno, si el fas i sumes, pues, bueno, penses ja en el segon partit. No t'adorms gens, sumes i tires endavant.
Sí, sí.
Ara mateix la penya, el que necessita. No?
0-3 la penya, Albert?
Exacte, sumar i mirar endavant, perquè si no començarà a pensar en qui ha perdut, en qui no ha perdut, on ha de guanyar, a fer una mica de quinieles en equip o d'entrar un partit, i això és molt dolent.
Uh-huh.
Quan tu comences a pensar on te pots treure el partit, és que estàs una mica en reserva, no? Encara no és perillós, però bueno, no és un bon inici.
Sí, sí. Digues.
No, també és cert que primera jornada va perdre a casa amb el Madrid.
Exacte.
Que també és un partit que hi comptes, no?
De fet, invictes ja dos equips, Madrid i Burgos. Compta amb el Burgos a Peñarroya, 3-3.
Sí, bueno, i ara no sé si hi ha un clàssic, no?, que els Joans facin molt bones temporades.
Uh-huh.
A més, ho ha fet a llocs diferents.
Sí, Andorra, Manresa i ara Burgos.
Exacte, no és casualitat. I és més, a partir de... Ara estan a dalt, no sé on estaran. Pot ser inclús que acabin patint, perquè són equips que tenen molt clar on poden, ja, dels escenaris possibles que poden trobar. Però una mica per marcar territori, guanyar una pista que mai saps si estarà en la teva lliga, és un pas endavant molt gran.
Sí, sí. Doncs a veure quin camí agafa aquest Burgos, que vaja, ha començat d'una forma espectacular amb aquest 3-3 invicte juntament amb el Real Madrid. Ho deixem aquí, Albert, una abraçada, fins al proper dilluns.
Molt bé, adéu, bona nit.
I abans d'acabar, dir-vos que el Clark del Burgos, MVP de la tercera jornada de la Lliga Endesa, 20 punts, 12 rebots, 30 de valoració. Llegim a Mundo Deportivo que Xavi Pascual es podria fer càrrec de la banqueta de l'Olympiacos després que el club grec hagi arribat un acord amb el tècnic David Blatt per rescindir el contracte, i a la NBA Kyle Lowry amplia un any el seu contracte amb els Raptors. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia. Amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.